Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Un miler d'estudiants sabadellencs han superat el primer dia de selectivitat, la segona marcada per la pandèmia, amb tres seus a la ciutat que se sumen al campus de Bellaterra. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els alumnes han fet tres exàmens, el primer de llengua castellana. El balanç d'aquesta primera prova ha estat molt positiu, com han apuntat l'Iker, en Miquel i la Carla de l'Institut Joan Oliver.
Jo crec que ha anat bastant bé. Nosaltres ho esperàvem una mica més fàcil, sí que és veritat, però bueno, bé, ara hem mirat les solucions i estem contents, la veritat.
Bueno, ha anat bastant bé, passa que hi havia preguntes que eren bastant difícils, llavors com tenien opció d'escollir, llavors es tractava de primer llegir, a veure quines eren més complicades per evitar-les i fer-les més fàcils després. Sí, jo crec que un set més o menys sí que és bastant possible.
No, era fàcil, bastant bé. Era el que m'esperava més o menys.
Les proves d'accés a la universitat s'allargaran fins divendres.
El sabadellenc Toni Font serà el director general de Memòria Democràtica.
L'ha nomenat la nova consellera de Justícia, la també sabadellenca Lourdes Ciurop. Amb aquest nou càrrec, Font deixarà la direcció de l'oficina de la Gran Via, que formava part de l'acord entre Junts per Sabadell i el govern de Marta Ferrés.
Fi temporal a la vaga de treballadors de Correus.
Els empleats de la unitat de repartiment 4 han aturat temporalment la protesta en marxa des de feia dos mesos. Amb aquesta decisió, els repartidors volen evitar que els 70.000 veïns de la zona segueixin sense servei més temps, quan observen una nul·la voluntat de diàleg per part de l'empresa.
I en esports, Ian Mackay deixa el Sabadell. El gallec tornarà al Deportivo de la Coruña el 30 de juny, moment en què acaba contracte amb els arlequinats.
Tot plegat ho hem sabut el mateix dia que el president del club, Esteve Calzada, s'ha disculpat per les declaracions contra l'Ajuntament de fa uns dies. Calzada assegura que no era la manera de fer sentir el seu malestar, però insisteix que el fons de la reivindicació segueix vigent.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures d'estiu que s'han enfilat i molt al llarg del dia. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Poques novetats meteorològiques pel que resta d'aquesta jornada de dimarts. Hem de continuar parlant d'aquests núvols d'evolució que hi ha en punts de muntanya que molt localment poden donar lloc a algun feble ruixat cap al Pirineu de Girona i d'altres serralades de l'interior del nord-est, com és la serralada transversal, Montseny o Guilleries. Fora d'aquests àmbits, en principi, també hi haurà alguns núvols, però seran merament decoratius perquè no comportaran cap tipus de precipitació. I tot plegat en un entorn en el que la temperatura màxima ja s'ha enfilat més que no pas la jornada d'ahir, i amb valors màxims al voltant dels 30 graus, entre 25 i 30 a molts punts del país, i màximes de 33-34 cap al Pla de Lleida i Vall de l'Ebre. De cada mas ens creua, però, una línia d'inestabilitat durant la tarda que comportarà ruixats que seran molt més extensos que no pas el d'avui. De fet, demà els ruixats poden aparèixer inicialment a punts del Pirineu i per a Pirineu, però al llarg de la tarda es podran estendre's a d'altres punts de la depressió central i fins i tot del prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Per tant, en definitiva, al matí una jornada molt tranquil·la de demà dimecres, però a la tarda amb ruixats i tempestes que poden aparèixer a molts punts, i també en compte perquè poden anar acompanyats d'alguna tempesta, alguna calamarsada i fins i tot alguna ratxa forta de vent. Demà la temperatura serà, si fa no fa, com la d'avui. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 2 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit sud i 1 quilòmetre també a Barberà per accedir a l'autopista del Vallès en sentit sud. A la P7 també hi ha situació molt complicada, al seu pas per Barberà, 4 quilòmetres de retencions en sentit sud. I a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Sant Gervasi en els dos sentits. Balanç mitjanament positiu del primer dia de les proves d'accés a la universitat. Prop d'un miler d'estudiants sabadellencs han fet avui els tres primers exàmens d'una selectivitat marcada per la pandèmia per segon any consecutiu. El canvi més notable és que la ciutat compta amb tres seus en lloc d'una, el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona de Covadonga, l'Institut Pau Vila i el Jaume Viladoms.
I que els alumnes que s'estan examinant han viscut tot el batxillerat en pandèmia, en canvis constants i combinacions variables entre presencialitat i classes telemàtiques, un fet que ha afectat de diferent manera cada estudiant, com han apuntat l'Iker, en Miquel i la Carla de l'Institut Joan Oliver, i la Maria i la Rocío del Ferran Casablanques.
El primer de batxillerat sí que va ser una mica difícil, amb la pandèmia, ja que ens vam tirar tot un trimestre sense poder fer classe, però segon de batxillerat s'han adaptat, la veritat, bastant bé i hem pogut fer classe sense moltes interrupcions.
Justament quan es inicia la pandèmia va ser molt difícil adaptar-se, però jo crec que, bueno, que sí que arribem preparats.
Ha sigut bastant fàcil perquè, per exemple, a primer no ens va influir molt i a segon ha sigut una mica més així perquè hem hagut de fer classes telemàtiques, però bé.
Jo crec que arribaríem millor perquè en el meu cas vam fer presencial, fèiem 3 hores presencials i 3 hores online. Llavors, clar, no ho fèiem per dies com altres instituts i això ens ha enrelatit una mica.
Si el batxillerat de per si ja és complicat, fer-ho d'aquesta manera l'ha fet molt més complicat, la veritat, perquè les classes online, aquesta alternança no fa que puguis seguir la classe amb normalitat i si hi havia confinaments havies de tornar a casa i era un lío tot.
En tot cas, el primer examen de la selectivitat de llengua castellana ha resultat més fàcil de l'esperat als estudiants preguntats per aquesta emissora. Demà s'enfrontaran a les proves de català, llengua estrangera i als modals electrotècnica, economia de l'empresa i literatura catalana.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Lourdes Ciuró s'emporta l'exregidor convergent Toni Font a la Conselleria de Justícia. Concretament, serà el nou director general de Memòria Democràtica, que depèn del Departament de la Sabadellenca. D'aquesta manera, la nova consellera de Justícia reafirma la seva confiança en Font, a qui va col·locar com a assessor del govern Ferrés al febrer del 2020.
Concretament, Font pilotava l'Oficina pel Desenvolupament i Transformació de l'Eix Gran Via Ripoll, un dels cavalls de batalla de Junts per Sabadell a les últimes eleccions municipals i durant el mig mandat en què la formació ha estat liderada per Ciuró. Al capdavant de l'oficina de la Gran Via, Font ha posat sobre la taula una quinzena de petits projectes per millorar l'entorn d'aquesta autopista urbana, amb un pressupost de 3,6 milions d'euros. Com a assessor municipal, Font tenia un sou proper als 50.000 euros bruts anuals. Curiosament, ara Font passa a dirigir una àrea que ja havia estat en mans d'una sabadellenca, l'exregidora Carme García, que va ser directora general de Memòria Democràtica durant el govern de Quim Torra. Toni Font és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB, té un màster d'Estudis Territorials i de Població i un màster internacional en Gestió de Paisatge i Patrimoni, tots dos també de l'Autònoma. Va ser diputat al Parlament entre 2021... i 2025, regidor de l'Ajuntament de Sabadell entre 2007 i 2019 i assessor de l'eurodiputat Francesc Gambús entre 2016 i 2019. Com hem dit, des del 2020 ha dirigit l'oficina de la Gran Via.
Els sabadellencs volen marxar lluny de casa aquest estiu. Així ho han indicat des de Sabadell Viatgera, l'entitat que agrupa les agències de viatges de la ciutat. Marta Mundet i Eli Privado ho han explicat al programa Al Matí.
Hi ha hagut una diferència, és a dir, un abans i un després de Setmana Santa. I sí, s'està demanant estiu i s'està demanant el que no és estiu, però vull dir que la gent té ganes de viatjar.
Precisament aquesta setmana diverses comunitats autònomes de l'Estat posen en marxa en fase de proves el nou passaport Covid.
Un document que no entrarà en vigor fins l'1 de juliol, la mateixa data en què el Departament de Salut el posarà en marxa. Es podrà demanar a través del canal La Meva Salut. Serà gratuït, tindrà format de codi QR i es podrà representar en digital o paper. El certificat indicarà si estem vacunats de la Covid, si hem passat la malaltia i quantes proves ens han fet. Tot plegat per promoure la recuperació del turisme a la Unió Europea. Pel professor de la UOC, Pablo Díaz, aquest document ha de ser una excepció per aquest estiu i prou.
Com a situació puntual, conjuntural, que para que la malaltia no s'estienda, però podamos volver a recuperar la libertad de movimiento y el turismo vuelva a reflotar después de este año tan fatídico, pues es como la única medida para que empieza a haber movimiento de turistas y el sector se recupere.
De la mateixa manera que el turisme sembla que es recuperarà aquest estiu, el professor expert en turisme augura que els viatges de negocis també tornaran a arrencar el pròxim curs. És el principal negoci pel sector turístic de Sabadell.
Mentrestant, els indicadors de la pandèmia segueixen evolucionant positivament. El risc de rebrot ha baixat un punt en les últimes 24 hores i s'ha situat als 77 punts. També ha baixat la velocitat de contagi del 0,96 al 0,95. En paral·lel, la incidència de casos per cada 100.000 habitants és avui de 78, 3 menys que dilluns. I no deixem de parlar de salut, perquè hi ha hagut una segona mobilització de la Federació d'Associacions de Veïns per reivindicar una atenció primària de qualitat i de proximitat. L'acció d'avui s'ha fet a les portes del Cap de la Creu Alta al carrer de Castellar del Vallès. Entre les reclamacions hi ha que les visites tornin a ser presencials i que els CAPs recuperin la pediatria, que en el cas de la zona nord està concentrada a l'ambulatori de la Concòrdia.
Una reivindicació a la qual també s'hi han sumat els veïns de Can Llong, que ara han d'anar fins al Cap de la Concòrdia en el cas dels nens o a Can Rull en el cas dels adults. Tot perquè encara no disposen d'un centre d'atenció primària propi, que es troba en fase de construcció. Malgrat que les obres van al ritme previst i haurien d'estar enllestides el gener de l'any que ve, segons les previsions de salut, els veïns de la zona no estan convençuts de com es dotarà de personal el nou equipament. N'ha parlat la presidenta de la Unió Veïnal de Can Llong Castellarnau, Tània Caubera.
Hem aconseguit que s'investigui a la prefectura anterior pel tractament irregular de les notificacions i que hi ha hagut una suspensió d'aquesta persona.
No la podem escoltar. Els treballs del nou CAP, situat a la Ronda Europa, acabaran a principi de l'any que ve. Després caldrà fer les proves de funcionament de les instal·lacions i procedir a l'equipament i l'adequació dels espais. Es calcula que un cop completat tot el procediment, el nou centre d'atenció primària es pugui posar en marxa durant els primers 6 mesos de l'any 2022.
La plantilla de la unitat de repartiment 4 de Correus a Sabadell ha decidit aixecar cautelarment la vaga, malgrat no haver arribat a un acord amb l'empresa per millorar les seves condicions laborals. Els treballadors lamenten que la direcció no vulgui parlar, però creuen que els 70.000 veïns que porten 2 mesos sense servei postal no podien continuar així.
Aquest és un dels arguments que ha posat sobre la taula Eduardo Fernández, el portaveu dels vaguistes, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Tampoc volem fer mal i bueno, nosaltres tenim la nostra reivindicació laboral i també la nostra reivindicació social per la defensa del sector públic, però clar, no podem allargar això en el temps fins que l'empresa doni el seu punt de vista perquè, no sé, actuï ja com ha de fer-ho, que la contractació que demanem i que no sé, que escolti la gent.
Fernández ha denunciat l'actitud intransigent de Correus, que no ha contractat més personal per la unitat de repartiment 4, que dona servei a la zona nord de la ciutat, tal com reclamaven els treballadors. En la mateixa entrevista, el portaveu dels vaguistes també s'ha queixat de la falta de suport que han rebut per part de l'Ajuntament.
Notícies vespre.
Els infants dels camps de refugiats del Sàhara no podran venir aquest estiu tampoc a Sabadell. Per segon any consecutiu, el programa Vacances en Pau s'ha suspès arran de les restriccions per viatjar derivades de la pandèmia.
No obstant això, des de Vallès Wilaya no desisteixen i pensen de recuperar la iniciativa de cara al 2022. Marcos Costa, membre de la Junta, n'ha parlat al Cafè.
Ens tocarà remuntar una altra vegada, buscar famílies, que encara que no vinguin, doncs, es va parlant amb famílies interessades de cara a aquest pues, a que l'any que ve hi hagi possibilitat de desenvolupar Vacances en Pau, però no gaire més.
Amb la subvenció de l'Ajuntament, una desena de famílies podrien acollir infants l'estiu de l'any que ve. Mentrestant, un equip de cooperants treballen sobre el terreny amb projectes per discapacitats, de guarderia i d'horts familiars.
El nou director de Justícia i Pau Barcelona, el sabadellenc Miquel Torres, demana als polítics que liderin el canvi de mirada de la societat. Especialista en la gestió de la diversitat i també en el tercer sector, Torres creu que per un membre d'una minoria hi ha diferència entre participar com a usuari o tenir un càrrec de responsabilitat.
Però tot i amb això, l'administració ha d'anar més enllà i comptar amb les entitats socials, inclosa la crítica. Per això ha aprofitat el programa El Cafè de la Ràdio per demanar a la política que proposi solucions.
La política realment és la que ha de resoldre i la que ha de proposar accions, lleis, organitzacions o organismes concrets per tal d'encabir aquesta tasca que és comuna per tothom, no? No només en polítiques, sinó també amb recursos, amb pressupostos, amb idees i donant veu a les entitats, també, no? La coparticipació.
Torres els demana molta més concòrdia i acceptació davant les minories, ja que la integració, tal com s'ha entès fins ara, esborra la diversitat. Pel que fa a Sabadell, la veu com a ciutat activa i en presència d'entitats solidàries, on Justícia i Pau té una comissió local important i espera que el municipi s'assumi a la transformació social pendent.
Entitats ecologistes creen la plataforma SOS Vallès per denunciar problemàtiques i conflictes ambientals.
El col·lectiu està format per una trentena de membres, entre els quals entitats, plataformes, coordinadores i moviments veïnals, que s'han agrupat amb un decàleg titulat El Vallès que volem. En el document plantegen els reptes i conflictes existents a l'entorn metropolità vallesà i que consideren que cal afrontar. A la vegada volen posar de relleu la importància d'actuar en el marc de l'emergència climàtica.
Els mercats municipals estrenen una plataforma de compra per internet.
Des d'avui ja es pot comprar les 16 parades del Mercat Central i ben aviat s'hi sumaran el de la Creu Alta i la resta d'equipaments municipals. Es poden fer les comandes a través de la pàgina web mercatsabadell.cat. El repartiment a domicili es farà en un sol enviament amb bicicletes.
El 10 de juliol es presentarà l'Àliga de Sabadell. Serà en dues ballades a la plaça Sant Roc i que requeriran demanar entrades prèviament de forma gratuïta.
Seran dues sessions que duraran una hora i mitja cadascuna i que comptaran amb una llarga llista de convidats, com ara els gegants de la ciutat, el Lleó de Sabadell, la Víbria de la Creu Alta i quatre àligues d'altres poblacions catalanes. El cap de colla dels gegants de Gràcia, Albert Gusí, diu que ja estan nerviosos.
Ara mateix és els nervis aquests de dir, ostres, ho tenim tot pensat, ho hem fet tot, ho controlem tot, els assajos van bé, la música també. És una miqueta, la sensació, a més, tenim el hàndicap de que portem quasi bé un any i mig sense poder sortir al carrer. És una sensació com, no ho hem fet mai, però ho sabem fer-ho perquè ho hem fet sempre. Saps? És una sensació tot estranya, de nervis, però són com aquells nervis de la primera vegada.
Els geganters de la colla fa 3 setmanes que assagen el ball de l'Àliga i que els músics practiquen les noves partitures. Ara encara tenen un mes per acabar de perfeccionar la gran estrena. La idea és que l'Àliga també participi al nou seguici que s'estrenarà a la pròxima Festa Major de la ciutat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El 4 d'octubre s'entregaran els Premis Max 2021 de les Arts Escèniques en una cerimònia dirigida per Calixto Vieito al Teatre Arriaga de Bilbao. Sabrem si dels gairebé 200 centenars de muntatges que opten com a candidats s'enduen el guardó als sabadellencs que hi opten.
D'entrada, Sabadell mateix apareix a un dels espectacles que tenen opcions de guanyar. Conjuntament amb un monstre de les tovalloletes converteix protagonisme l'actor Marc Rius, que amb la seva companyia La Calòrica ha girat De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, produïda pel Teatre Nacional de Catalunya. Rius recorda al programa al matí que hi ha un punt autobiogràfic del muntatge en el local de la companyia.
Va començar a haver-hi un problema d'humitats i de pudors estranyes que ens van aparèixer en el nostre lavabo, perquè és un primer, diguéssim, és un local uns baixos, i aquest problema més endavant doncs es va acabar complicant i vam haver de parlar amb tota la comunitat de veïns i una mica aquestes pudors i aquestes humitats començaven a fer perillar un problema estructural del pis, no?, de l'edifici. Bueno, aquest edifici també podria ser el planeta Terra.
Podria guanyar el Max el millor espectacle de teatre, igual com un altre muntatge de la mateixa companyia, aquesta vegada en producció del Temporada Alta, Els ocells, creat per La Calòrica, a partir de l'obra d'Aristòfanes.
Pel que fa a la millor adaptació d'obra teatral, el sabadellenc Joan Sallent hi opta per Història d'un senglar, o Alguna cosa de Ricard, on ha versionat al català el text de director i dramaturg uruguaià Gabriel Calderón.
Es tracta d'una reescriptura del Ricard III de Shakespeare per mostrar la perversió del món teatral. El millor disseny d'il·luminació podria ser per un altre sabadellenc, Jordi Berg, per l'espectacle Sweet Talk número 6, un espectacle de la companyia Les Impossibles, que són Ariadna i Clara Peia, qui diu que l'obra també és una mirada als que tenen cura i que sostenen la gent diagnosticada.
Jo crec que en aquest espectacle el que fem és posar la mirada també a qui sosté a la persona que sosté, no? I posar la mirada als cuidados, a la xarxa, al compromís de comprometre'ns, no?, una mica amb les persones, totes, qualsevol, no?, i entre elles les persones doncs amb diagnòstic, no?
I un altre sabadellenc, Daniel Grau, pot guanyar el Max el millor actor per La màquina de Turing, de Benoît Soler, amb la direcció de Claudio Tolcachir.
Alan, quiero un beso para despertarme.
Si quieres café, café.
Necesito un beso para despertarme.
Daniel Grau està acompanyat a dalt de l'escenari de l'actor Carlos Serrano.
I del teatre a la literatura, perquè la 22a edició del Premi Llibreter té entre els seus nominats el joveníssim escriptor sabadellenc Adrià Alguacil, que competeix amb la seva obra La botiga de vides en la categoria de literatura infantil i juvenil en català.
El text, que combina realitat i fantasia, ja ha rebut algun reconeixement, com el Premi Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil. Isabel Roca, de la secció de literatura infantil i juvenil de la Llar del Llibre, explica al programa al matí el fil de la història.
D'explicar la història de la Júlia, que és una nena, bueno, que no està conforme amb lo que amb el seu amb com ella viu, no? És un diguem que és portaferros, és li agrada molt els còmics, no té gaires amics. Llavors ella idolatra amb una companya de classe que es diu Clara, que bueno, que és, bueno, la popo, no, que diuen els joves d'avui en dia.
Un fulletó anunciant la compra de vides canviarà el curs del relat i a la protagonista li tocarà decidir si vol escollir el que no té ara. El punt de no retorn de les opcions que es prenen a la vida és un dels punts forts de la novel·la.
Com a pallassa d'hospital prometo dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Pallapupes. Riure per curar. Dona a pallapupes.org.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i de la comarca, avui és notícia que el BBVA ha tancat un acord amb els sindicats per acomiadar prop de 3.000 treballadors, el 10% de la plantilla de tot l'estat. S'ha aconseguit, doncs, rebaixar el nombre inicial d'acomiadats en 863. Aproximadament un terç d'aquests acomiadaments seran a Catalunya. El gruix dels acomiadats seran de la xarxa d'oficines i, segons Comissions Obreres, que és el sindicat majoritari, s'ha aconseguit un ampli ventall d'opcions de sortida per poder aconseguir que no hi hagi acomiadaments forçosos. D'altra banda, en política, que el nou govern compareixerà en comissió entre el 23 i el 28 de juny per presentar el seu projecte al Parlament.
El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, serà el primer a fer-ho i el seguiran la resta de consellers. Segons fonts parlamentàries, la Junta també ha fixat l'ordre del dia del proper ple del Parlament, que començarà demà al matí amb la substitució d'Anna Caula com a vicepresidenta de la Cambra. Li prendrà el relleu amb tota probabilitat l'exconsellera de Salut Alba Vergés, que és la candidata d'Esquerra a la plaça.
El govern espanyol preveu invertir 5.000 milions d'euros en un pla de xoc contra l'atur juvenil.
El Consell de Ministres ha aprovat el document fins al 2027, que inclou accions orientades a impulsar l'entrada al mercat laboral dels joves d'entre 16 i 29 anys. L'objectiu és donar eines perquè puguin accedir a llocs de treball dignes i estables.
La Moncloa preveu que la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tingui lloc abans de la resolució dels indults als presos independentistes.
Previsiblement es produirà després de la prevista amb el president andalús, Juanma Moreno, que se celebrarà el dijous 17 de juny.
I un tribunal especial internacional de la Haia condemna en ferm la cadena perpètua per Ratko Mladic pel genocidi de Srebrenica, en què van morir 8.000 homes i nens musulmans.
Mladic també està condemnat per crims de guerra i contra la humanitat durant el conflicte de Bòsnia. D'aquesta manera es rebutja el recurs presentat per l'excap de l'exèrcit dels serbis de Bòsnia.
Moment pels esports. Ian Mackay no seguirà al Centre d'Esport Sabadell la pròxima temporada. El porter gallec acaba contracte el 30 de juny i, a falta d'oficialitat, tornarà a casa per signar amb el Deportivo de la Coruña. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De fet, ha rebutjat ofertes per continuar el futbol professional i la temporada que ve també jugarà la primera de la federació, però l'altre grup. A punt de complir 35 anys, Mackay deixa empremta en la seva segona etapa a Sabadell. 72 partits jugats per un dels herois de Marbella i ha estat escollit enguany com a millor porter pel magazín de la Lliga Smartbank. A segon, el gallec ha acabat liderant el rànquing d'aturades. En cas de permanència, hauria renovat automàticament una temporada més amb el Centre d'Esports. Finalment, amb el descens, ha decidit decantar-se pel seu equip de formació, un Depor al qual va accedir-hi en edat de cadet.
La vessant esportiva continua condicionada a la definició del pressupost de la temporada que ve. En una entrevista a la televisió Sabadell Vallès, el president Esteve Calzada ha confirmat que tant el tècnic Antonio Hidalgo com el director esportiu José Manzanera han exigit conèixer més detalls per decidir la seva continuïtat.
Calzada també va aprofitar per demanar perdó per les seves paraules a la compareixença de fa tot just una setmana, en què va qualificar d'inadmissible la implicació de l'Ajuntament en el projecte del club. El president Arlequinat, però, es disculpa per les formes que no pas pel fons.
Si aquesta roda de premsa, doncs, algú es va sentir ofès o no es van utilitzar les paraules adequades, demano disculpes per la forma que no tant pel fons, no? Perquè, insisteixo, des que estic aquí he volgut sempre parlar molt clar i dir la veritat de la situació.
Des del govern municipal es prenen aquestes paraules com un punt de partida per reprendre el diàleg entre les dues parts.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord està a l'espera de la decisió federativa que dictamini que enguany no hi haurà descensos. És l'única via que li queda al conjunt de Can Uriac després de caure per 4-2 a Rubí.
El duel directe de la part baixa va estar marcat pel penal i expulsió en contra dels sabadellencs en el primer minut de joc. Aprofitant la situació d'inferioritat dels arlequinats, el Rubí va marxar al descans amb 3-0 a favor. Àlex Sánchez i Ken Murayama van posar la por al cos dels rubinencs amb els seus respectius gols, però els locals no van perdonar la contra. El tècnic Pablo Becerril destaca el coratge dels seus homes malgrat les adversitats.
Jo crec que hem donat una lliçó d'imatge, de compromís i del que és l'esport de veritat. Uns jugadors que no cobren un euro es troben a 30 graus amb un jugador menys, amb un robatori arbitral escandalós a la mitja part amb un 3-0 i hem sigut capaços de posar-nos 3-2, tenir un pal i tancar el Rubí amb el pressupost que té a la seva àrea. Crec que hem donat una lliçó, els jugadors principalment, sobretot han donat una lliçó del que és tenir honor sobre un camp de futbol i crec que és per estar molt orgullosos d'ells.
La derrota combinada amb la victòria del Mollet provoca que el Sabadell Nord no pugui arribar amb vida a la darrera jornada sobre els terrenys de joc.
L'anècdota del cap de setmana en el futbol sabadellenc va dur el segell de Yuri Granado, el porter del Can Rull, Rómulo Tronchoni. L'ex del Sabadell Nord va ser un dels golejadors en el 7-2 que l'equip arlequinat va endosar a l'Huracán de Barcelona.
A falta de 20 minuts, la lesió d'un company va fer que sortís el porter suplent, l'únic que quedava a la banqueta. Yuri es va situar com a davanter i va arrodonir la golejada en el 79, una situació que feia molt temps que no es trobava.
Diría que en oficial sí, recuerdo algún partido en la etapa de juvenil de esos que juegas al final de temporada que te ponen y sí que había metido alguno de penalti o alguno como jugador creo que también así de jugada, pero en amateur, en parte oficial sí, el primero y creo que va a ser el último me parece.
Més enllà de la curiositat, el triomf li serveix a l'equip de José García Numoski per mantenir-se líder del grup 6è de tercera catalana. La distància respecte al Badia continua sent d'un punt, però els sabadellencs tenen una jornada pendent que recuperaran aquest mateix dijous.
A la preferent femenina, el centre d'esports és a un partit de finalitzar la temporada. En l'últim enfrontament a Olímpia, les arlequinades van derrotar per 5-4 el Palau Tordera, en un xoc que es va descontrolar a les acaballes.
El triomf, però, no va arribar a perillar i les de Raúl Raposo, de fet, guanyaven per 5-1 ben entrada a la segona meitat. Un cop més, Desi Zambrano va ser decisiva amb un doblet. En total, la Pichichi de la Lliga en du 18, però el seu encert no està servint per tenir millor classificat el Sabadell.
Dóna una mica d'impotència perquè cada partit intentem donar-ho millor, però, clar, no compensa lo individual amb lo col·lectiu. Jo preferiria anar més a dalt a la classificació i no serà Pichichi, perquè el premi individual, bueno, tu em portes, però realment el que compta és l'equip i és el col·lectiu.
A causa de l'augment d'equips de la categoria d'aquesta temporada, s'espera que hi hagi més descensos del que és habitual per tornar als 16 clubs participants, i la previsió és que descendeixin uns 6 conjunts. No hi ha confirmació oficial, però matemàticament el centre d'esports no té possibilitats d'abandonar la zona baixa.
En futbol formatiu, el Mercantil ja té nou tècnic per al masculí del juvenil A. Marc Xala serà l'encarregat de dirigir l'equip blaugrana preferent la temporada que ve i intentar tornar-lo a Lliga Nacional.
Xala està ben assentat a Raona Marinal, ja que fa una dècada que hi entrena i anteriorment també ha vestit l'elàstica blaugrana en la seva etapa de jugador. Actualment és el tècnic del cadet A mercantilista i el seu equip, a més de mantenir-se invicta, està lluitant per pujar de categoria. Carlos López, el director esportiu, té clar com es repartiran les tasques perquè el club no surti perjudicat.
Torno a fer com fa unes temporades amb el Dani Fernández, no? que seré jo directament el coordinador del juvenil A, i evidentment doncs, jo ara estic intentant trair-li tota la feina, intentant renovar els jugadors. Llavors, evidentment, ell va participant, ens va preguntar, em vam consensuant, però intento deixar-lo el més en pau possible, no? Perquè ell ha d'estar centrat en el que ha d'estar, que portem ja 2 anys que intentant pujar els cadets i per una cosa o l'altra doncs no ha pogut ser.
Xala substituirà Dani López en el càrrec després de no poder impedir que el juvenil A graciant perdés la categoria. López, de la seva banda, tornarà a assumir les regnes del juvenil B.
I en ciclisme, segona victòria consecutiva de Mathieu Van Der Poel al Tour de Suïssa.
El neerlandès ha tornat a ser el més ràpid, aquest cop a l'esprint de Fafnau, i li ha valgut per erigir-se com a líder a la general. De la seva banda, el sabadellenc David de la Cruz ha entrat avui a 1 minut i 50 segons del vencedor i és 77è a la classificació de la cursa.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 8 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 9 del matí, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.